Miren, i ara tenim així en Ràdio Vila-real, com bé els he dit fa un momentet, estem parlant de la llei de la dependència i tenim a la diputada autonòmica socialista Sílvia Gómez. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Susana.
Ella és coportaveu de política social del grup socialista i vostè ha presentat un projecte no de llei. I li demana a Susana Camarero que rectifique. Per què té que rectificar?
A veure, n'hi ha tantes coses que rectificar aquest govern inicial de PP Vox i ara només en solitari del PP, perquè Vox s'ha tirat del vaixell, no ha sigut el Partit Popular que l'ha tirat, ha sigut Vox el que s'ha retirat. Aleshores, que això ha de saber la gent, que això és important, que no ha sigut el PP el que ho ha decidit. Bé, hi ha moltíssimes coses que rectificar en el que és la política, en la Conselleria de Política Social de la Generalitat. En aquesta qüestió, en la que me preguntes en concret, és que li demanem una rectificació immediata i urgent, aquest estiu, això va ser en juliol, d'una instrucció que se va aprovar en abril de 2024, en el que se'ls fa arribar, i de fet la denúncia inicial la fa UGT de País Valencià, en el que denuncien que aquesta instrucció el que fa, imagina, ho vaig a fer fàcil per a que la gent que està escoltant ens comprenga. Una persona que vol i que demana les prestacions de dependència va primer a lo que és l'Ajuntament i demana, bueno, fa la sol·licitud. Aquesta sol·licitud l'Ajuntament la grava, diguem que la introduís telemàticament i arriba a Generalitat. I Generalitat és la que té que validar per a que després torni a l'Ajuntament i l'Ajuntament fa la valoració. Diguem, el treballador social, l'educador social i demés fan la valoració d'aquesta persona i torna una altra volta a la Generalitat per a que aquesta ja determine quina prestació li correspon a aquesta persona, si li correspon una residència, si li correspon una ajuda econòmica, un centre de dia, qualsevol circumstància. Què passa? Ells, en premeditació, alevosia, a través d'una instrucció sense dir res més d'això, no, sense fer cap nota de premsa, perquè clar, això no volien que se sapiguera. Aquesta instrucció el que diu és que les persones que durant esta, diguem, este procés, des de que inicies la sol·licitud fins que te donen la prestació, la resolució de prestació, tu canvies la situació, per exemple, una persona que demana la dependència i està en un grau 1, en aquest procés, si s'espera, dins dels 6 mesos, que és en la que estableix la llei de serveis socials que té que tindre la resolució de la prestació de dependència, canvia la sol·licitud perquè se l'ha greujat la situació de dependència, és el que diuen en aquesta instrucció, és que començava aleshores de zero. Aleshores no se cobrava les prestacions en retroactivitat. No sé si m'estic explicant bé. Aleshores, què passa? Que ahir n'hi ha uns retalls impressionants a les persones, perquè tu quan inicies, si inicies el 2 d'octubre, doncs des d'ahir tindries que tindre la prestació de dependència encara que t'ho resolguen a l'any següent. Si tu en aquest moment dius, no, és que mira, clar, al meu pare, a ma mare se li ha greujat la situació i vaig a demanar una revisió de grau. Clar, tu t'ha de comptar que la prestació ha de ser des del 2 d'octubre, no des de, diguem, el 3 de gener que fet la modificació, la nova petició. Això és el que volien.
Sí, però en aquest cas, en el govern anterior, el botànic, sí que se reconeixia en caràcter retroactiu. Sí, sí, és a dir, sí, encara sí. Que tardarem,
claro,
jo li tinc que dir que hem consultat en persones que són usuaris i en aquest cas tenia la resolució, ojo, que havien tardat un any i mig, però que havien cobrat aquests diners en caràcter retroactiu. Claro. Que és el que, en aquest cas, vostè està demanant que revisen, és a dir, que no...
Que... Claro, que evidentment no lleven esa retroactivitat, que no poden llevar que si una persona està demanant des de... Estic a dades aixina inventades des del d'octubre, que després que han demanat un canvi de la modificació del grau de dependència, que les puguen llevar esa prestació que haguera tingut d'aquests mesos des de la sol·licitud. Això és un retall bestial per a les persones.
Això era la pregunta que tenien, nosaltres hem consultat en diverses persones, sobretot hi havia una, que exactament és el que vostè m'està relatant, no teníem res previst. Míriam, estem parlant fa un moment de la llei que va posar Pedro Sánchez en marxa, per a recordar-la, que ens demana que tinguin veracitat i a l'hora de donar notícies, que en teoria el pla d'acció de la democràcia i és donar les notícies com cal. Uh-huh. Bueno, pues tenim el jo he dit, en uns moments nosaltres, Míriam i jo, donarem compte del problema que tenim en este moment, és en este en este govern en este moment, que la usuària és usuària del govern anterior del Botànic, que sí que la resolució a la mà va tardar un, o sigui, un any i mig, però que va cobrar. ¿Vale? Perquè en este moment aquesta usuària passa del grau 1 al grau
3. Imagina't, és que claro.
Però n'hi ha una llista d'espera de 12 mesos i li han dit que no li garantissen. Imagina't, ma mare entra en un grau 3 i jo necessite una candidat tots els mesos. A mi la Seguretat Social no me garantitza que jo, hasta que no estiga la resolució, és dir, no...
Mentre no estiga la resolució de PIA, del PIA, no, no pot, notificada i demés, no se cobra. Aleshores, això és un...
I en la resolució a la mà?
En la resolució a la mà, sí.
En caràcter retroactiu?
Claro, sí.
En este actual govern?
En este actual govern se té que cobrar aixina. Vale. Ahí el problema, ahí, quan jo parle d'esta instrucció, la instrucció realment, l'efecte retroactiu d'una persona que comença en un grau 3 i acaba en un grau 3, era, vamos, no n'hi havia cap problema perquè tant el govern del Botànic com en aquest govern tenien que cobrar, perquè, vamos, això és per llei, això no n'hi havia... Ni si anava mal i pronto, tu tia, no? Ahí no podia ni ser. El tema és que, claro, el PP el que ha volgut és... Quan una persona durant el procés d'espera de la PIA, del PIA que és diguem, la resolució de saber exactament quina prestació li correspon a l'usuari, és que si li canviava el nivell de grau, que no me se tinguera en compte a partir de que havien demanat la modificació. Aleshores, si havien passat 3-4 mesos, esos 3-4 mesos no li corresponia cobrar-los retroactivament. Aleshores, això era un retall impressionant a les persones dependents per una qüestió, una modificació d'una persona pues, que agreuja i que no és culpa seva, no és que s'ha retardat en presentar la instància ni res, sinó perquè la seva situació ha canviat i per lo tant té que notificar a l'administració que la seva situació ha canviat i que per tant el seu grau de dependència entonces, és major i aleshores això és el que hem denunciat i el que hem demanat que urgentment se rectifique.
Que se rectifique el fet de que el moment en què se té la resolució en la mà es puga cobrar.
No, que se rectifique que en el cas de que una persona durant el procés de la seva instància fins que tinga la resolució del PIA i més que alguna modificació, que el temps que corga és des de la petició inicial, no la de la modificació de les circumstàncies de la persona, perquè si no perdes drets des de l'inici, des de la sol·licitud inicial fins que a un moment donat en aquesta vida tan llarga que per desgràcia tarden tant en esperar un PIA, una PIA és la prestació, ¿vale? És la resolució de lo que cada un li correspon per la seva situació de dependència. Aleshores, això és el que demanem, que aquesta instrucció desaparega, que per tant si una persona inicia la seva sol·licitud el 3 d'octubre, que des del 3 d'octubre si se la resolen a l'any següent en octubre o a l'any l'altre en gener, que siga retroactiu des del 3 de gener que ho va demanar, des del 3 d'octubre que va demanar, que si hi ha una modificació pel mig, no tornen el comptador a zero. És complicat, a veure, és un terminologia perquè, claro, al final és
perquè una... estem parlant de que quan una persona és dependent, si no ha recibit la subvenció, el que ho paga és la família.
Claro. Evidentment, una persona dependent que no té encara ni reconeguda la dependència, inclús alguns no reconeguda el grau de discapacitat, que també té un altre... també té una tramitació costosa al més de lo que vulguérem. Ahí tenen un procés molt llarg. Hi ha gent que és això, que per desgràcia mor abans de tindre la reconeguda la dependència. I
entonces, què passa?
Claro, ahí tenen dret els familiars a reclamar els diners que no s'ha pagat des de la instància, des de l'inici del procés, no? Des de que la persona ha demanat aquesta prestació de dependència.
Això queda clar en l'antic equip de govern i en este?
Sí, en este. Això no han pogut canviar-lo, però sí que han canviat aixina d'una manera, clar, no poden canviar el tema de que siga efecte retroactiu, perquè això seria ja, vamos, perquè això per la llei no podrien, però sí que han intentat ahir manipular d'una manera que una persona que fa una modificació nova, pues diu, pues bueno, lo que ha demanat abans, això ho borrem i comencem des d'esta data.
Comencem de zero, no?
Clar, comencem de zero. Aleshores, ahir n'hi ha un retall importantíssim a una persona que ja era dependent, que tinguera un grau menys, menor que el que té després a posteriori, val, però ja era dependent. I per tant necessitava una prestació. La que siga menor que la que després li correspon a partir de la data que té una modificació d'una dependència major, bueno, sí, pues se li paga menys perquè no tenia aquest grau de dependència. Això ja els tècnics serien els que valoraren i que tingueren que decidir. Però el que nosaltres no veiem és que facin este retall totalment encobert i que a les persones que hagin demanat en un moment donat, i per desgràcia, o sigui, hagin empitjorat, que no se'ls paga el que correspon.
I quan el retras...
El retras ens preocupa, però jo no vaig a ser hipòcrita, perquè n'hi ha molta hipocresia al nostre voltant i crec que no he de col·laborar en aquesta línia. Nosaltres, és veritat que en el Botànic se tardava també, però de fet jo era regidora de serveis socials a Vila-real i he de reconèixer que nosaltres teníem, per a falta de personal, després va haver un moment que ja en este últim any s'ha deixat a zero el que és la llista d'espera, de dependència, perquè s'han incorporat treballadors socials nous i aleshores això s'ha pogut agilitzar molt més, però tenim una llista d'espera molt gran i molt de temps, i això ho reconec que era en el moment del Botànic i governant nosaltres a Vila-real, i això ens preocupava moltíssim. Però ara no és que ha millorat, és que ha empitjorat. En xifres que estan publicades per la Generalitat, que no són que me les invente jo o que diga, mira, avui m'alçat i vaig a dir número, no. Són xifres que estan publicades i qualsevol persona pot entrar. No jo he demanat una petició i al grup parlamentari se la contesta, sinó que qualsevol persona pot entrar per internet i són unes xifres publicades per la Generalitat. Són 5.000 persones més. Estem parlant ara ja de dades de juny, de juny de 2023 al juny de 2024. Eren 5.000 persones més en llista d'espera que en l'anterior.
Hi ha 24 mesos de retras.
Sí, i 24 mesos de retras. I saps què? A més, el que vam denunciar, que va denunciar també UGT, que molts ajuntaments estan denunciant que hi ha una paralització molt oscura en la Generalitat des que tu fas la instància en l'Ajuntament, li passa a la Conselleria i no validen. Per què? Perquè mentre que no validen, esa persona no consta com a persona en espera. Aleshores, això estan fent ahir el que diem nosaltres, que són la llista d'espera maquillades, perquè realment no són reals. Elles, seria, en Generalitat, no penja, no les valida.
En realitat, el que retrasen és la resolució.
La validació ja inicial, Susana, ja estem en el moment inicial en el que ja entra la instància a l'Ajuntament, ahí graven, diguem, els noms, no?, de la persona i ho passen a la Conselleria. I la Conselleria és la que té que validar aquestes dades d'aquestes persones i li torna validada la petició a l'Ajuntament. I la que valore.
Però que vagi l'equip de valoració.
Ja en el moment inicial este de validar és quan se queda penjat allí. Els treballadors socials d'ací de Vila-real o de qualsevol ajuntament estan ràpid agafant les peticions i tal, ho passen allà i allí se queden penjades. I passen mesos sense que les validen. I això no passava abans. Això sí que m'ho han reconegut, que això no passava abans. Jo sí que reconec que a vegades els ajuntaments, nosaltres, per exemple, en Vila-real, van tindre molts problemes per falta de personal i teníem un retard important. I això ho tinc que reconèixer. I en el Botànic també teníem molts problemes. Però això no passava i això m'ho han reconegut inclús ajuntaments que no governem nosaltres. Aleshores, això és molt preocupant, perquè estan mentint, però a més a sabiendes i en un tema que ens preocupa moltíssim, perquè és el tema de la dependència, que per a nosaltres hauria de ser una prioritat.
Pues avui s'ha publicat en el DOC la concessió de les ajudes de 5,2 milions d'euros dirigides a programes per a la tercera edat, associacions i actuacions a malalties neurodegeneratives en persones majors. Diuen que s'ha incrementat 2 milions d'euros respecte a les ajudes del 2022 i que les entitats beneficiàries han pogut optar a aquestes subvencions per al programa 2023-2024. Quan parlem d'entitats beneficiàries, de quines entitats estem parlant? Perquè, clar, així en Castelló només n'hi ha dues entitats.
La veritat que m'ho has comentat, la tinc que estudiar bé exactament a quines ajudes es dirigeixen, perquè han passat tot l'estiu dient un increment econòmic de no sé quants milions d'euros que havien atès en la dependència a no sé quantes mil persones més. Aleshores, això ho tenim que estudiar bé, perquè de fet, és clar, és una notícia d'ahir, i aleshores és estic estudiant-la perquè a mi no m'agrada parlar sense saber les coses, no? Perquè dius, bueno, tinc que mirar la modificació de crèdit per on va i de més. Però bueno, és que és increïble que encara se van a glorien d'aquest augment d'aquests milions d'euros quan han estat deixant de pagar i retardant els pagaments a les entitats del tercer sector, acusant i justificant que era per un problema informàtic. Jo com a diputada del grup parlamentari socialista vas fer una pregunta i li vas dir que ens passaren l'informe tècnic que avalava ese problema informàtic que n'hi havia i que justificaven que s'havia retardat els pagaments per això. Saps el que me van contestar? Que no els constava cap informe tècnic de cap problema informàtic.
Clar, perquè a mi el que me dol és que n'hi haguen persones que tarden un any i mig en rebre aquesta quantitat, que necessiten aquesta ajuda domiciliària i que tenen que pagar-les les famílies. Però si vostè ja me garantitza que això, encara que tarden, ho cobraran.
Sí, sí, sí. Això ho cobren. Això, evidentment, ho cobren. Però, clar, el que dius, mentrestant, ho tenen que assumir les famílies. És com que com també les entitats del tercer sector. Les entitats del tercer sector estan passant per una situació molt complexa. De fet, el que tenien que haver cobrat en febrer ho han cobrat en maig de 2024. Van tindre 6 mesos de retard i ara van un retard ja menor. Ahí també he de dir-lo que menor. Però quan diuen que la seva prioritat és les persones majors, el que estan fent, i ha de dir que ho tinc que estudiar bé exactament a què es refereixen, avui per avui estem parlant en un retall d'ajudes a la tercera edat en els seus serveis de residències de la tercera edat i tal, de quasi 48 milions d'euros. I ara vos explico d'on venen. Per a que una entitat pugui concertar les places que ells ofereixen com a entitat, requereix la conselleria, que això va fer el botànic, que com a mínim tenien que concertar el 85% de les seues places. Per tant, només el 15% podien oferir de manera privada. El 85% mínim. Què passa? Ara han fet una consulta pública, farà uns mesos, per a modificar la llei de serveis socials, per a modificar el 70%, a baixar-lo al 60%. Per tant, que les entitats podran oferir el 40% de les seves places de manera privada. Què van a fer algunes entitats que són empreses privades?
Claro.
Pues anar-se al privat i pujar el preu. Aleshores, això suposa, ara els números no els tinc així perquè es va fer l'altre dia, però crec que eren 8.000 places menys concertades, que això suposava quasi 50 milions d'euros de retalls en el pagar aquestes places concertades a les entitats, en el cas de que les entitats vagin al 60% de les places concertades. Aleshores, quan me diuen això, en el que només l'únic que n'hi havia per a les persones majors en els pressupostos de 2024 era, que 250 milions era una barbaritat, en Termalisme València. Me pareix molt bé. Em pareix molt bé que les persones majors tinguin els seus viatges de manera que sigui econòmica, que puguen viatjar, sociabilitzar-se, cuidar-se. El Termalisme estava molt bé, també fomentar el tema del turisme valencià i de més. Però això és lo que necessita les persones majors. Mira, el Botànic va llançar un pla de contra l'exclusió financera i digital, l'escletxa digital per a les persones majors. Sabeu que estan patint molt perquè així ara se fa tot de manera telemàtica i hi ha moltes persones que no tenen possibilitat perquè no saben accedir. Després els bancs, cada vegada n'hi ha menys entitats financeres en les poblacions i tenen molts problemes. Nosaltres vam presentar una PNL en aquesta línia i ens vam dir que no, que els iaios i les persones majors no tenien problemes i que el pla d'exclusió contra l'exclusió financera no. Però vas demanar que se seguira fent el projecte que se va llançar per part del Botànic, del Iaio Connecta, que se dia, que era que a poblacions, sobretot xicotetes, que és on menys possibilitats tenen de que les persones majors tinguin formació en tema telemàtic, se van fer en moltíssimes poblacions aquestes classes, aquesta formació per a aquestes persones. Jo vaig fer una pregunta que havien 2024 que m'havien comentat que ja no estaven fent-se per les poblacions i m'han dit que no tenen previst fer-lo. Aleshores, coses que realment preocupen a les persones majors i quan diuen malalties neurodegeneratives, ahí està, sobretot les persones amb, amb problemes d'Alzheimer. El tema de treballar a nivell cognitiu i neurodegeneratiu, se, es, aixina, se potencia o se treballa per a que aquestes persones no vagin a pitjor fàcilment i més ràpid. Aleshores, bé, jo estudiaré bé aquestes, jo, a veure, jo qualsevol increment que vaig en la línia d'afavorir la política social, les persones més vulnerables, ajudar les persones més vulnerables, evidentment que ho aplaudiré, però el que no ens agrada i que crec que a cap ciutadà l'agrada és que li enganyen o que manipulen i que traguen una informació que no siga real.
Nosaltres el dubte que teníem i el que ens havien consultat ho tenim resolt, i vostè diu que després de veure el que ha publicat avui la consellera de Serveis Socials, pues vostè ho estudiarà i ens parlarà de lo que diu la nota de premsa. Jo li tinc que dir que, per exemple, conforme està repartit 3,4 milions d'euros per a des de subvencions per al tercer sector i 1,8 per als programes de la tercera edat, jo 3,4 crec que se queda curt, que no dic jo que l'1,8 va molt bé, però que n'hi ha una gran quantitat de gent que tenim en el tercer sector i no sé jo si en aquests 3,4 no ens quedem curts, i sobretot ja quan vinc a Castelló, que només dues entitats siguen recibisquen aquestes subvencions, també m'esglaia, eh?
La veritat és que sí, de fet estava, mentre estaves parlant, estava pensant en quines associacions pogueren ser les entitats que beneficiaris d'aquestes ajudes o aquestes subvencions. I sí, i ho tinc que estudiar perquè a veure cap on van, què és exactament aquesta quantia, d'on la trauen realment, si és un augment o realment el que estan fent és modificant d'un lloc a un altre i realment estan manipulant aquesta informació. Però evidentment tampoc me vull adelantar, jo he dit que sí, ojalà que siga així, que siga un augment, ojalà que fora real el que estan plantejant, però tampoc vull que, com he dit abans, no sempre vull parlar en les coses estudiades i treballades i en coneixement de causa, que és el que he parlat en aquesta entrevista, tot el que sé i el que he estudiat és el que he dit, i a més en papers, no?, que qualsevol persona em pot demanar, que la informació de l'aula TRAC, que la tinc totalment documentada i no només perquè a mi se m'ha ocorrit aquest matí pensar en això.
Pues com a portaveu de política social del grup socialista en les Corts, Sílvia Gómez, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia a totes i a tots.
La culpa será mía, hoy será mía.